Love.
Okay. All right.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 9. L'actors de totes les edats ploren la mort de Francisco Ibáñez, que ens ha deixat avui als 87 anys a Barcelona. El creador de Mortadelo i Filemó és un dels referents més importants al còmic espanyol. Des de l'editorial Penguin Random House, que ha comunicat la mort del dibuixant a primera hora de la tarda, expliquen que deixa un llegat que esperen que continuï passant de generació en generació. Ho ha dit el 324, Gemma Xiol, director editorial d'Infantil, Juvenil i Còmic de l'editorial.
Ell sempre deia que el millor reconeixement que podia rebre era ser llegit per diverses generacions d'una mateixa família. El que més il·lusió li feia era veure les seves firmes, que n'ha fet doncs, moltíssimes i fins fa molt poc, signatures a fires, Sant Jordi, etc. I el que més il·lusió li feia era veure nens i nenes, perquè realment era capaç de fer-los viure tant a ells com als seus avis, i això és el que realment l'ha fet únic.
El famós dibuixant també va crear Trece Rue del Percebe, Rompetechos, que era el seu personatge favorit, i Pepe Gotera i Otilio. El cos d'Ibáñez estarà al tanatori Sancho de Ávila de Barcelona fins dilluns. 120.000 persones, segons l'organització, han participat aquest any a la manifestació del Pride a Barcelona. Això són 30.000 més que l'any passat i això és un rècord d'assistència. La protesta ja ha arribat al seu punt i final, una protesta que ha reclamat no retrocedir en drets després de l'ascens de l'extrema dreta. Anem cap a Plaça Espanya. Marc Simón.
Doncs sí, ara fa ben pocs minuts ha acabat aquesta manifestació del Pride amb els parlaments de representants d'entitats LGTBI. El lema d'aquest any és l'orgull de les nostres vides i posa en valor la gent gran del col·lectiu. A l'escenari, representants de més de 60 entitats i al fons de tot l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat de la consellera d'Igualtats i Feminismes, Tània Verge, entre d'altres. Això sí, no ha faltat el component reivindicatiu. Davant de l'augment de l'extrema dreta, l'activista trans Patricia Caballero ha recordat que no es pot retrocedir en matèria de drets.
Com tenim memòria, i no poca, no permetrem ni un sol pas enrere amb els nostres drets. Per decència democràtica i perquè les persones grans LGTBIQ+, som imparables!
Ara és el torn dels concerts sobre l'escenari. Ara mateix els catalans Siderland i els seguiran la catalana Julieta. Això sí, els plats forts vindran a la matinada amb les actuacions d'Eleni Foreira i la que tancarà el Pride, Paulina Rubio.
Pel que fa a la campanya electoral, Alberto Núñez Feijóo apuja el to contra l'independentisme i critica la mà dreta que tenen per convèncer Pedro Sánchez. De fet, el líder del PP els ha titllat de cacics i ha promès que, si arriba a la Moncloa, ho tallarà d'arrel. Ho ha dit fa uns minuts a Pamplona. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo alerta que qualsevol pacte de Sánchez passa per l'independentisme basc i català i assenyala directament a Esquerra i Bildu. Assegura que fan ballar la Moncloa al seu gust.
Amigos, nunca ha habido un cacique tan grande como aquel que después de delinquir y después de estar condenado es capaz de borrar los delitos que ha cometido por los cuales ha sido condenado. Es un cacique y un caciquismo impropio de un estado de derecho.
Per cert, aquesta tarda, en una conversa informal amb els periodistes, Feijóo ha insistit que vol governar sol i que ho farà si el PP ronda els 160 diputats.
I els Mossos investiguen una temptativa d'agressió sexual que hauria passat ahir a la tarda a Salou, al Tarragonès. La víctima va notar que un home la seguia i es va tancar el cotxe. Aleshores, l'individu es va baixar els pantalons i després va marxar. Els Mossos busquen ara l'home per aclarir els fets. I ara els esports, amb Ricard Rovirosa.
Jonas Vingegaard continuarà un dia més vestint el mallot groc al Tour de França després de l'etapa d'avui, on ha pogut esgarrapar un segon a Tadej Pogacar. Ara la diferència entre els dos corredors és de 10 segons. El vencedor de l'etapa ha estat l'andalús Carlos Rodríguez, que és tercer a la general. Amb 22 anys, parlava emocionat després de convertir-se en el ciclista espanyol més jove a guanyar una etapa del Tour.
Ni me lo creo. Yo creía que no iba a ser posible. Y bueno, lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo. Han estado de 10, no solo hoy, sino todos los días.
En tenis, Marcel Granollers ha caigut a la final de dobles de Wimbledon juntament amb el seu company Horacio Ceballos. Han estat derrotats per un doble 6-4 pel neerlandès Kulov i l'anglès Skupski. És la cinquena final de Grand Slam que perd el tenista català. I just una hora abans, Vondrousova s'ha imposat en la final femenina de davant Javert per 2-16-0 i ha aconseguit el seu primer gran slam de la seva carrera. Demà a la gran final de la categoria masculina, Djokovic Alcaraz a les 3 del migdia. I Gundogan ha aterrat a Barcelona aquesta tarda. El Barça va anunciar el seu fitxatge a finals de juny i dilluns serà presentat davant dels mitjans de comunicació. També en futbol, el Villarreal ha perdut 6-1 al camp del Sant Galen en el seu primer amistós de pretemporada. Per altra banda, el Cádiz s'està imposant 0-6 a la mitja part al camp del Chiclana.
I el temps aquesta nit no refrescarà gaire i es mantindrà l'ambient xafogós, especialment a la costa i al prelitoral. Demà la calor fluixarà una mica, però aquest respir durarà poc, perquè la setmana que ve començarà amb un nou pic de calor extrema a l'interior, a màximes al voltant dels 40 graus al Pla de Lleida.
RAC 1. Aquest diumenge a la nit...
Tomé la decisió de que voy a ir a Miami.
Arrenca l'era Messi a Miami i a RAC 1. This is America. Seguiu en directe l'arribada del crac argentí als Estats Units.
Lionel Messi has arrived in South Florida.
El Tu Diràs allarga una hora el seu horari des de les 11 fins a les 2 de la matinada. I a les 2, l'acte de presentació de Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Amb Dani Aguilar i amb Roger Saperes com a enviat especial a Miami. Aquest diumenge, Messi a Terra Amèrica a RAC 1. Hey. RAC 1. Tots som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Alguna notícia és de RAC1.
Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Després del butlletí, una altra hora de Reconcentrat, la penúltima, eh? Fins a les 11, que arrencarà el Tu Diràs, amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. I obrint aquesta hora de Reconcentrat amb la seva cançó, en Joan Torres, company dels serveis informatius de la casa. Hola, Joan, bona
Hola,
nit.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Doncs aquí encantat de comentar una miqueta els meus gustos musicals, que, sí. no són molt... no tinc molts coneixements musicals, jo, però m'agrada tot tipus de música.
Això està molt bé. A veure, quina cançó has triat? Ara la comentem.
He triat Ghosts, de Bruce Springsteen.
No tornis a dir mai més, Joan Torres, que no tens bon gust musical.
A veure, jo crec que en el poc coneixement que tinc, trio bé o intento escollir bé.
Aquesta és una cançó d'un dels últims discs que ha fet en sí. Bruce, de Letter to You, oi?
Letter to You, efectivament.
De l'any 2020. Per què aquesta cançó, Ghosts?
Doncs mira, jo vaig descobrir Bruce Springsteen en aquest darrer concert que va... aquests darrers concerts que va fer a Barcelona a finals d'abril, sinó fa 7 anys, el darrer... aleshores que va fer el Camp Nou. I era un cantant, no?, que posaven molt els meus pares a casa quan jo era petit. Llavors el coneixia, m'agradava, però no era un forofo ni un fan d'aquests, com Adrià Santasusagna, aquí a la redacció.
O la Núria Travessa.
O la Núria Travessa, o en el seu moment Jofre Llombard.
Sí,
no?
Sí, sí.
Però vaja, m'hi van portar els meus pares, me'n recordo que em van comprar aquelles entrades, i vaig al·lucinar amb l'energia que desprenia aquest home i el directe que tenia. Llavors vaig ser jo qui els va forçar, perquè els hi feia mandra, en aquest darrer concert a Barcelona, a finals d'abril, a l'Estadi Olímpic. I una de les primeres cançons que van sonar, vaig fer una mica d'investigació els dies previs de quines cançons segurament tocarien al seu tour a Europa, i aquesta era una d'elles. Ja la coneixia, però me l'he posat molt darrerament i m'agrada molt. Transmet molta canya, molta energia.
O sigui, portes dos concerts de Bruce.
Dos concerts de Bruce. El Camp Nou
els dos últims a Barcelona.
Exacte.
Quants en porten els teus pares? En porten molts més?
En porten més, no et sabria dir més, no et sabria dir quants, però havien anat a altres concerts aquí a Barcelona.
Sí. I el 2017 et diuen, va Joan, has de venir amb nosaltres, que ja veuràs que et fliparà.
Sí, vam anar-hi jo, les meves dues germanes, ells dos, i vaig al·lucinar, perquè ja et dic, vull dir que és un cantant que atrau diferents generacions, de fet, en general és gent més gran que jo en tinc 30, i veus sobretot gent de 60, 70, però tot i així la comunió que es crea és molt maca.
Sí, no sé què té Bruce, que bé, els experts en Bruce ens ho podrien dir, però uneix molt a les famílies.
Sí.
És molt transgeneracional.
Vaig veure fins i tot des d'adolescents fins, ja et dic, a gent de segurament més de 70 saltant. El meu pare, espero que no ho escolti això, però vaja, que té una mica de mal aquí el maluc ja, i començant a saltar amb el Bruce aquell dia, doncs ja se li va passar, suposo que és les hormones que genera el cos.
I quan... també és molt comú que Bruce guanyi adeptes en concerts, com et va passar a tu i com em va passar a mi uns anys abans. Jo no, tampoc era molt fan d'ell, i en el concert, ara no recordo l'any, el que va fer a l'Estadi Olímpic 2012, també el vaig descobrir i també em vaig enamorar bastant. Molt bé. Ghost, del Letter to You. Hi ha una cançó d'aquest disc que m'agrada molt, If I Was the Priest. I em recordo, i aquesta no la toca als concerts, no deu ser molt, no deu ser de les més celebrades del disc, però està molt bé. Perfecte, doncs escolta, visca els pares que introdueixen a Bruce Springsteen als seus fills, eh?
Visca, els agraeixo, és un gest que els agraeixo perquè m'ho quedaré tota la vida, això, vaja.
Perfecte, Joan, mil gràcies i que acabi de passar bé el dissabte. Fins ara.
Que vagi bé.
Fins a les 10 al Reconcentrat, Mona RAC1, amb Santiago Segura i Andreu Buenafuente, xerrant amb Jordi Basté, artistes convidats, i també el Codi 60 de l'Anna Ponsí a Islàndia. L'última secció d'aquest Codi 60. Fins ara.
Cinco estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animadores de todo? Con lo soso que soy. ¿Y tú? ¿Qué odias a los niños?
Hola.
Que no nos la podemos llevar.
¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes.
Vacaciones de verano, la nova comèdia de Santiago Segura. És la millor estrena espanyola de l'any i té molt mèrit perquè aquest any la pel·lícula del Santiago Segura s'enfronta a estrenes nord-americanes com Indiana Jones, Missió Impossible o Barbie. I sí, aquest matí hem de mantenir les tradicions dels últims 5 anys en què Santiago Segura ens ha vingut a presentar la seva comèdia d'estiu. Si no, no funciona ni el programa de ràdio ni funciona la seva pel·lícula. Santiago Segura, bon dia.
Bon dia, Jordi. Qué ilusión me hace, porque yo pensaba, digo, ya me he abandonado.
No, ha roto
nuestra tradición y no. Al revés, te has quedado sin vacaciones solo para entrevistas.
Efectivamente. En enero le dije a Montse Girona, oye, Santiago Segura, ¿cuándo estrena? Busca día, porque es que si no, no hay bendición papal por parte tuya ni mía. ¿Qué tal? ¿Satisfecho?
No, maravilla. Ahora que estoy hablando contigo, ya me estoy tranquilizando. De momento, llevamos 250.000 espectadores, pero yo creo que ahora se va a animar la cosa después de esta entrevista. No, pero de verdad, Me sabe mal, Jordi, que te has quedado. O sea, esto no son fechas para que tú estés ahí trabajando.
Ya, no, pues aún me queda una semanita larga, ¿eh?
Sí. Ya, larguísima. Porque esto de las elecciones se está poniendo interesante.
Qué horror.
Por cierto, me encanta. Qué temazo el Se Acabó ese, que se lo he oído antes.
Es bestial, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? El rollo revival es que esos grandes temas, cuando le das una vueltecilla, porque que se acabó de tener 50 años ya, claro. ¿No? Pues es brutal. Por cierto, yo he metido el de Fórmula Quinta, ¿sí? Vacaciones de verano.
Sí.
Es que era un tema que a mí de niño me fascinaba.
A mí también.
Pues era como tenía una marcha. Pues he conseguido una versión nueva con... Se lo encargué a Carlos Jean y conseguí que lo hiciera Nena da Conte. Y le pasa lo que al tema del sacabó, que es que le ha dado un poquito nueva vida. Salen los niños cantando y digo, mira los cabrones, lo mismo que yo cuando tenía 10 años.
Así suena.
Vacaciones de verano.
Es que yo siempre te digo una cosa, ¿eh? las versiones a veces mejoran el original.
Bueno, no sé si la mejoran, pero sí que le dan una nueva vida. O sea, sí. yo como que a lo mejor se acabó, la he oído pues 500.000 veces. De repente estoy dispuesto a oír otras 500.000 veces la nueva versión. Y a lo mejor la anterior no tanto, porque mi cerebro ya está como incrustada. Y esta igual, sigo oyéndola, esta de Vacaciones de Verano. La gente sale del cine, ¿sabes? Como bailando y cantando. Eso me encanta. De que salgan como contentillos del cine.
¿Eres mucho de versiones?
Yo soy muy de versiones, sí, además, y coleccionista de versiones.
No me lo puedo creer.
Sí.
Me encantan las versiones.
Sí.
O sea, lo que más me vuelve loco a mí.
Sí, Jordi, si tú y yo es que...
somos hermanos y no lo sabíamos. No, te voy a contar una cosa, Santiago. Por ejemplo, esta mañana, cada día a las 6:15, 6:30 de la mañana, pinchamos una canción por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvo Fito Páez en Barcelona.
Sí.
Fito Páez tiene una versión. Escucha esto.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Claro, el Fito tiene una versión bestial de un beso y una flor.
Sí, es impresionante.
Pero bueno, hoy un día te volvemos a llamar y hablamos de versiones.
Versiones que yo me fascinan, porque Nino Bravo, ¿te acuerdas que La Casa Azul hizo una remezcla? Ya no eran versiones, era una nueva vida, que me pareció también fascinante. Sí. Porque es como, dices, estoy deseando, ¿sabes que va a salir un nuevo tema de los Beatles?
Sí.
Ya estoy cachondo.
¿Has dicho La Casa Azul? La Casa Azul.
Sí.
Qué alegría que te pongas algo de La Casa Azul en tu banda sonora.
Yo también. Ya te digo, se paraba al nacer, Jordi.
Oye, Santiago, este año Hollywood no te lo ha puesto fácil, pero aún así...
¿Sabes lo que pasa? Yo, sinceramente, o sea, con mis hijas, yo no las podría llevar, por ejemplo, a Indiana Jones, se aburrirían, o a Misión Imposible, es demasiado bestia, demasiado trepidante. Yo las llevaría a mi peli, o sea, que creo que es una buena opción para estar ahí. Luego, Barbie, por ejemplo, que todas las niñas están deseando verla, creo que es muy adulta. O sea, que al final dices, bueno, pues encuentras ahí tu hueco, y eso es lo importante, tener opciones. Yo estoy muy contento, además, porque como que me escribe mucha gente diciendo, joder, macho, Otro año lo has hecho, hemos ido a la familia, lo hemos pasado bien. Dice, joder, al final va a resultar que es un seguro de diversión. Digo, pues mira, ojalá.
No, pero has hecho una cosa muy inteligente, ya te lo he dicho más de una vez, muy inteligente, que es que llega el verano, hay una película Santiago Segura, llega Navidad, hay una película Santiago Segura, y sobre todo has encontrado un filón que además yo creo que no tan solo te va bien a ti, sino que va bien a la gente, y sobre todo a los padres que no saben dónde llevar a los críos, que es al cine. Qué cosa más maravillosa que durante la pandemia del coronavirus, que nadie estrenaba nada, tú decidiste estrenar una película, y la gente ya espera que llegue esta película.
No, y los padres, yo como padre ahora que soy, es muy agradable poder ir a un sitio donde ves una película que tus hijos están entretenidos, pero tú también. Porque la verdad es que yo me he tragado algunos tuestes en pro del cine infantil. Entonces, bueno, pues estar en que los padres salgan y dicen, joder, si me lo he pasado yo, me da bien. O sea, con este rollo de llevo a los niños. Por eso siempre digo que tengo un par de amigos que dicen, yo es que estas últimas no voy a verlas porque como no tengo hijos ni sobrinos. Digo, pero cabrón, pero que puedes ir solo, que no pasa nada, que te lo vas a pasar bien igual. No, es alucinante. Una amiga mía igual dice, mi novia no quería ir, que decía que era una cosa de niños. Luego le llevé y se estaba riendo todo el rato. Se lo pasó mejor que yo casi. Digo, bueno, tú también bien, ¿no? Dice, sí, yo también. Así que yo feliz. Sí que es verdad que causa un poquito de hartazgo esta fórmula a los que no ven esas películas. Como que lo ven de lejos y les jode. Porque ya sabes que
esto es muy típico de aquí, también.
Este país es acojonante. Tengo una, o sea, pero gente que critica, que dices, pero tío, ¿qué coño estás criticando? Pero si son 5 películas en 5 años. Pero es la misma. ¿Cómo va a ser la misma, hombre? Tú eres retrasado. Es diferente. ¿Qué le parece? Sí, es el mismo género, es el mismo. Yo, además, repito con actores, porque a mí me encantan los actores con los que trabajo. Pero, por ejemplo, en esta nueva, nunca había trabajado con Patricia Conde, me ha encantado, y con Cristina Gallego, que la vi en el intermedio y dije, joder, esta chica es que es maravillosa, tiene ojos, los ojos son como de un dibujo manga, y tenía como ganas de trabajar con ella. Están las dos en la película sensacionales, porque son muy cómicas, son muy talentosas, pero tienen vis cómica, además de ser bellas muchachas.
El que dé una vuelta completa en menos tiempo, ganará, y se llevará un ticket para un helado.
Así es como vas a manejar la situación.
Venga, ¿quién comienza?
Yo.
A ver.
Preparado, listo, ya.
Vamos a hablar de la película Vacaciones de Verano. Dos amigos separados, un hotel, un grupo de niños. Bueno, ¿de qué va?
Pues eso, dos a la picaresca de toda la vida. O sea, imagínate, Leo Harlem es un poquito un golfo, un viva la vida. Yo soy el agobiado, el típico estirado. De hecho, nos llamamos Félix y Óscar porque me gusta mucho la dinámica de la extraña pareja. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lemon y Matau, que era muy divertido ver cómo uno iba limpiando las cenizas del puro del otro y decías, pero como, no sé, que me hace mucha gracia. Y Leo, a ti te va a gustar esta película porque es un poquito torrentiano, el tipo. O sea, cómo trata a los niños y cómo a sus propios hijos. Luego lo bueno que tiene, como estas películas, intento que tengan, o sea, que sean, o sea, que los personajes evolucionen un poquito para que se vea que va a algún sitio, no como torrente, que su evolución es involuciona más bien. O sea, cada película es más miserable. Aquí no, aquí mejoran un poquito los personajes después de el periplo.
¿Santiago es un guion original o es una adaptación de alguna película extranjera?
No, este es original. Como he visto que también les molestaba que si adaptase alguna película extranjera, se la gente como ha copiado. Digo, pero ¿qué ha copiado? Que se llama remake, que lo ha hecho desde Billy Wilder a Steven Spielberg. ¿Te estás comparando con eso? Digo, no, gilipollas, no, que es un remake, te estoy explicando lo que es un remake. Que es una interpretación de una idea, pero ya te digo, o sea, desde Billy Wilder hasta Steven Spielberg han hecho remakes en su carrera, pero porque ves una película. Yo además soy muy fan de hacer remakes de películas que no te gustan en exceso. O sea, que te gusta el concepto, pero dices, joder, este concepto yo creo que se podía sacar un poquito más punta o mejorar. Pero si no, a mí me ofrecieron en su día, yo no sé si te lo llegué a contar, Pedro Masó, el remake de Atraco a las 3.
¿En serio?
Sí. Y yo le dije, digo, don Pedro, mire, yo es que esa película para mí es un tótem, o sea, yo no puedo tocar eso, o sea, es inmejorable. O sea, yo solo puedo cagarla. Usted hará lo que yo diga. Digo, sí, yo haré, pero de verdad que es por... Mire, le propongo una secuela. Digo, ¿por qué no hacemos, como todavía estaban vivos López Vázquez, o sea, había 4 de la película original vivos? Digo, pues nosotros somos unos sobrinos o unos hijos o unos yernos, otros 4, pues Gabino Diego, yo qué sé, Pablo Garbonell, yo, o sea, 4, y con los antiguos, como fallaron en su día, como no les fue bien el golpe, pero intentan que sus hijos o sobrinos lo reproduzcan en otra sucursal bancaria. El tío me ha escuchado muy atentamente, le dije, además, se podía llamar Atraco a las 3:30. Y de repente Masó dice, no, yo quiero hacer Atraco, o sea, quiero hacer el remake. Al final no lo hice yo, pero sí se hizo. Lo que pasa que Masó sí que le gustó el título y se llamó Atraco a las 3:30. Fue un fracaso absoluto también, esa es la otra parte de la historia, con lo cual hice bien en no meterme ahí. Pero por eso digo que no, esta es totalmente original. O sea, pues que nos ocurrió el concepto, Vacaciones de Verano, y para los detractores de los remakes pueden estar tranquilos que esto es guión original.
Vamos, hombre, ¿dónde estabas? Que en 2 horas sale el vuelo.
Por eso, estaba recogiendo las cosas de la niña.
¿Qué niña?
Hola.
¿Pero cómo que hola? Que no nos la podemos llevar, que no puede estar en el hotel.
¿Pero qué quieres que haga? Me corresponde este mes.
Le he dicho los dos protagonistas adultos de Vacaciones de Verano, efectivamente Leo Harlem y Santiago Segura, y luego hay un grupo de niños y niñas, entre los que vuelve a destacar tu hija Sirena. Bueno, sinceramente, bueno, es que tu hija, de verdad, es un talento sobrenatural esta niña.
No, es que además, no, que no te diga que se viene arriba.
Ya.
Yo la tengo aquí como, intento que no le llegue el rumrum de, joder, qué graciosa, qué buena, porque ella lo dice, es que es muy graciosa. No, hija, vamos a relájate un poco. Luego me la han pedido para alguna campaña publicitaria, para alguna serie, incluso para un par... No, ya digo que no, que yo con que pierda 10 días de clase, una vez al año ya está.
Ya. Y repites con Leo Harlem.
con David, Leo, guapo.
Sí, David guapo con, sale, Florentino Fernández.
Efectivamente.
Resines.
¿Pero repites con la gente que te divierte o con lo que...? No,
totalmente.
¿O con la gente que te lo pone fácil a la hora de trabajar?
Es alucinante que esta gente, que son muy graciosos y muy buenos, encima son, es agradable estar con ellos. O sea, yo, de verdad, el día que fue Resines, para mí fue una fiesta, porque es que me cae muy bien Antonio. O sea, de toda la vida. Y entonces tener en la película es como, hoy viene Antonio, tal. Incluso al equipo le hace ilusión, o Flo venía, que hace un papel de vagabundo, o sea, una especie de homeless, y es, pues eso, que es un gusto. Yo me doy esos pequeños, me obsequio a mí mismo durante la película, y el espectador pues lo agradece los que lo agradecen, porque los que no ven la película dicen, siempre trabajan los mismos, que digo, claro, igual que en la frutería del barrio, que los echen para que tú veas una cara nueva. O sea, que cuando alguien hace algo bien, pues tendrá que mantener su empleo, digo yo.
Vacaciones de verano.
Es preciosa, ¿eh? Es mejor. Sí, se trozó. El año pasado pudimos hablar con Nena da Conte.
Sí.
Del libro que publicó, donde confesaba los problemas graves que tuvo de salud mental.
Sí.
¿A ti te pasó lo mismo, que la tenías desaparecida hasta que publicó el libro?
Sí, la verdad es que no desaparecida, sino digo, joder, qué pena que no haya más, porque a mí me parecen temazos, o sea, tiene el de En qué estrella estarás, o Tenía tanto que darte, me parecen himnos, o sea, que son temazos, y esa voz, que me encanta esa vocecilla, y entonces la tenía pues eso poco ubicada, y cuando salió el libro, pues digo, mira, y ha sacado un nuevo disco con Subterfuge, o sea, que yo, además, estas cosas de la vida, que yo no tenía ningún contacto con ella de ningún tipo, y coincidí en un programa de Tony Moreno, y fui como los acosadores, la vi de lejos y fui corriendo. ¡Bum! Digo, oye, perdona, esto que es un asalto y un atraco, pero tú harías la canción tal. Se me quedó mirando y dice, sí, yo soy muy fan tuya también.
Hostia, bien.
Bueno, no, mítico. O sea, de esas cosas que dices, joder, mola que te salgan bien cosas en la vida de vez en cuando, porque otras me salen mal.
Por cierto, que tú también, Santiago, tuviste un susto importante por culpa de la presión y sobre todo del estrés.
Sí.
Le pusiste solución, lo has conseguido, ¿no?
No. Estoy en ello. Es que, la verdad, la gente no se da cuenta el tute que es una película al año, y dices, bueno, pues no parece de tanto, ¿no? Pero claro, como son 3-4 meses el guión, 2 meses la preproducción, 2 meses el rodaje, 2 meses la postproducción, ya la estás promocionando y estrenas, y ya tienes que estar escribiendo el siguiente guión. O sea, que realmente no tiene... Yo no sé cómo he escrito Vacaciones de Verano, porque no tengo vacaciones hace 20 años. O sea, no sé en qué me he inspirado en mi infancia.
¿Y no paras?
No paro, y quiero, la verdad es que sí que querría parar, porque digo, tampoco, joder, si al final te da un barraque que te mueres y sí. ¿Para qué todo esto? O sea, que sí, que me gusta que la gente se lo pase bien, que la gente diga, joder, qué guay, todos los veranos es una película de Segura, pero me gustaría también, me la voy a montar de alguna forma, pero bueno, ya ves tú que estás aquí en julio currando.
Sí, no, es que te entiendo perfectamente, ¿eh? Dices, oye, pues que, oye, si es que efectivamente...
¿No? Imagínate, Jordi, que te dicen, no, yo me voy de vacaciones, pero es que son las elecciones, el claro. Programa tiene que seguir, tal, dices, ya, tío, pero déjame en paz. Yo soy muy fan de Carles Sanz, de Tricicle, es muy amiguete. Yo le adoro, ¿no? Y me dijo hace años, dice, nosotros, Santiago, Tricicle, julio y agosto es sagrado. O sea, puede llamarnos un jeque árabe y darnos 3 millones por una actuación. Y si es en agosto, le mandamos a freír párrafo. O sea, que no hacen nada. O sea, y eso me parece pues sano para salud mental, si puedes permitírtelo, decirnos julio y agosto para mí. Sí. Así que a ver si lo aprendemos.
Antes creo recordar que fuiste... Que eras mucho más activo en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter. No,
sigo siendo activo. Lo que pasa es que es muy desagradable porque... buenos días, chicos. Será para ti, gilipollas.
Sí, ¿no ves que esto lo dice imbécil?
¿Esto qué quiere decir? Pues que digo, pues ya no digo buenos días. Lo que digo es, Vacaciones de Verano se estrenan en cines. La va a ver tu puta madre. Pues bueno, pues ¿qué hago? Lo último que he hecho es quito las respuestas. Algo que me parece terrible, porque de alguna forma... Pero me ha dado mucha paz. O sea, por ejemplo, en los posts que pongo, ayer puse, mañana miércoles día del espectador, no os perdéis la película, tal, y digo, lo dejo abierto, digo, no, lo cierro, porque, o sea, el que quiera decir algo ya me lo dice, ¿sabes?, en otros posts, pero hay gente como muy, pero yo creo que es el odio que está de alguna forma en la calle. O sea, que el otro día vi el debate de nuestros queridos aspirantes a presidente y digo, joder, digo, no se parece, Sálvame, ¿no? No se dejan hablar, ¿no? Yo digo, joder, es que se dejen hablar. O sea, que ¿por qué no se, porque la gente no habla antes de no te interesa mucho escuchar lo que te están diciendo. Tú ya tienes ya en tu cabeza lo que vas a decir. O sea, tú digas lo que digas, yo sé, yo estoy pensando ya cómo te voy a rebatir y entonces no, escucha primero a ver qué te dice y luego los rebates, no sé. Cosas mías.
Por cierto, ya hemos visto que hay un tráiler de tu película de Navidad, La Navidad en sus manos.
Hago de Papá Noel aquí. La verdad, pero esta no, o sea, esta película no, o sea, yo soy simplemente actor aquí. Disfruté muchísimo por eso, porque lo de ser actor solo, qué maravilla.
Ni productor ni nada, ¿eh?
¿Cómo lo echo de menos? Bueno, está mi productora, pero no sé si, no me acuerdo ahora, pero si tenemos un 15% o así, no sé. Pero bueno, que sí, que...
Esta es la película de Navidad que hará Santiago Segura, ¿eh?
Sí.
¿Y en verano del 2024?
Es la que estamos escribiendo ahora, que empezamos a rodar el 21 de agosto, si nada se tuerce.
¿Y de qué va?
Pues, mira, te voy a dar una sorpresa, pero es Padre No Hay Más Que Uno, 4.
¿La cuarta?
La cuarta, sí, porque digo, es que me hace gracia porque dice la gente, ¡otra! Y dice, vamos a ver.
¿Si va?
No, solo si vas, no. Es que mira.
Oye, ejemplo, ¿Misión ahora, Imposible?
Dentro de un rato vas. Es la 7. Misión Imposible es la 7. Fast and Furious, la 10. Y luego gente que se ríe y dice, joder, segura, otra de estas, no sé qué. Son gente, joder, que dices, pero vamos a ver, ¿no te parece mal que lleven 14 temporadas una serie? Eso sí que. O me dicen, es que no te aburres de hacer eso. Y digo, hombre, pues no, como cuando Torrente. Hice 5 películas, o sea, interpreté a Torrente durante 1 hora y media cada 4 años. Digo, pues hombre, tampoco es para cansarse. O sea, que te quiero decir, si es un personaje que te gusta, yo esta saga, a mí me fascina, porque están mis dos hijas. Está Tonia Costa, que la adoro. Ahora hemos metido a Roles León. Y pues, Luna Fulgencio, por ejemplo, la niña que hace de Rocío, los veo crecer y digo, joder, qué bonito encapsular estos momentos antes de que sean adultos. Y yo de verdad que me estoy feliz con esta saga.
Y bueno, Torrente lo sigues aparcando, ¿eh?
Bueno, de momento, pero que ya te lo hemos hablado tú y yo muchas veces, sí. Que en cualquier momento me da la revolera y
Torrente, o sea, presidente.
Por ejemplo, este le he seguido perfilando el guión. O sea,
¿sí o no?
Sí. Uh-huh. Sí, porque hay tanto material. Uh-huh. O sea, el país no se ha parado. O sea, sigue creando, o sea, dando material para el torrentismo. O sea, está más vigente que nunca.
Y hay una. Hola, Andreu Buenafuente, bon dia.
Andreu.
Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
Mira, aquí en
Què tal, Santi?
Què tal, amiguete, com estàs? Te veo estupendamente. ¿Ves? Mira, Andreu, por ejemplo, no se corta. Lleva 10 temporadas de Nadie Sabe Nada. Porque a la gente le gusta. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Lo va a dejar de hacer por qué? Bueno, por hacer un programa para TV3, pero vamos, que seguro que sigue paralelamente con lo otro.
Sí, cuando encuentras un poco la horma de tu zapato, ¿no?, que llevan, y
no,
ahí
estás a gusto,
cómodo,
claro.
Y el público, sobre todo, es un retorno del público. Uh-huh. Claro, te lo dice la gente también, ¿no? Si no eres un pesado, no hay que ser pesado, ¿eh? Eso es muy importante.
Santiago, nos hablamos de que, bueno, de que un año nos vemos otra vez, hablamos otra vez.
No, tenemos que vernos antes para lo de las versiones, que me ha encantado esa idea.
Ya te lo digo yo, no me des ideas, que no me des ideas. Un abrazo enorme, Santiago.
Oye, un abrazo para ti y para todo tu público, y por supuesto para Andreu Buenafuente, un genio absoluto del humor y la comunicación, y además, gran persona humana.
Efectivamente.
Gracias, un abrazo, Santi.
Venga, hasta luego.
Santi, fins ara. Quería, aviam, una cosa, deixa'm preguntar-te. L'Andreu, vull parlar amb el món RQ per parlar-nos d'un nou programa que estrenarà d'aquí poques setmanes a Catalunya, que es diu Vosaltres Mateixos.
Sí.
Una coseta. És que estava pensant que porto 30 anys de carrera, he fet milers de programes, he parlat amb un munt de gent coneguda, però me n'he adonat que no havia parlat amb tu. I això és el que vull fer. Vull que ens trobem i que parlem. Si tens una història personal, una vivència...
Aviam, cosa... en primer lloc, Andreu, explica'ns de què va el programa.
Mira, el programa és tan complicat com senzill alhora. És parlar de la vida de la gent, és convertir les vides de la gent, les seves vivències i sobretot la seva capacitat
d'explicar-les amb gràcia, amb humor, traient-li ferro, convertir-les en el nucli del programa. És una trobada, un programa d'improvisació, en el qual només al començament jo explico el meu, jo sempre dic, ja començo jo, saps? Ja començo jo, i ens juntem 300 persones que prèviament han anat trucant i l'equip ha anat contrastant les seves idees, jo no, important això, jo no sé res, i l'exercici d'improvisació és, bueno, ja començo jo i després, com esteu? No sortim d'aquí fins que no ens ho expliquem. I a partir de l'experiència de projectes similars, anteriors meus, doncs, posar-te en mans de la frescor, de la proximitat, de la complicitat i d'anar xerrant amb la gent i anar trenant els continguts de tota aquesta hora de sorpresa, de vida, d'emoció. Ja et dic, sembla senzill, però a vegades quan em paro a pensar-ho, m'acollono una mica jo mateix, saps?
Bueno, encara estàs buscant gent o què, Andreu?
Sí, jo t'agraeixo molt perquè t'he trucat i dic, hosti Jordi, fot-te'm un cop de mà, això s'ha de dir, i estic molt agraït que m'ho facis. No. Vam fer una crida, i la gent ja comença a trucar. Aquest programa té una complicació, que és que s'elaborarà tot abans de que s'emeti, pràcticament. ¿Vale? Això amb televisió és una miqueta contratemps, perquè la gent quan ve un programa, diu, hosti, vale, l'entenc, jo vull participar, nosaltres de broma diem, la bona serà la segona temporada, com si ens l'haguessin donat, saps? Però bueno, sí, molt motivats, perquè la gent ja ho haurà vist. Per tant, tot això no passarà, i estem, diguéssim, a cegues amb els processos de rebuda de trucades, de gent, i descartant coses, bueno, anant fent una mica una teràpia de saber exactament com està rebent això la gent. Jo penso, hosti Jordi, deixa'm que foti una sortideta molt ràpida al teu programa per dir que seguiu enviant històries, i és molt interessant, perquè això normalment no passa, no? Els programes es treballen gairebé en secret, no? I la gent, bueno, després com s'ha fet això? Aquest ara mateix podem dir com està la cosa. El que em pot dir l'equip, perquè hauries de veure les reunions on tothom parla amb mitges veritats i amb secrets. És molt, molt divertit. Bueno, em diuen, en termes generals, que està trucant i contactant molta gent de Barcelona, sí, que faltaria gent, ens agradaria, vaja, contactar amb gent de fora, d'acord, que les històries fossin també de tot el territori. I també, una cosa que em sorprèn, estem fent com una teoria aquí, més homes que dones. I jo dic, hosti, però com és això? I tinc una companya, la subdirectora, que diu, bueno, jo m'aventuro a dir-te una teoria. Jo crec que les dones tenim més sentit comú i a vegades no tanta autoestima per tots els temes que ja sabem, no? Va. I l'home és com més llançat. Diu, escolta, va, jo tinc una moguda que li vull explicar a l'Andreu, tal. Bueno, i les ties són més llestes, això que ja ho sabem, i més sensates, i llavors es tractaria de perdre un palet la sensatesa, o com es digui, per dir, va, tia, vine, explica'm el teu.
Sabem, però per exemple, perquè ens entenguem, haurà aquestes persones que han de trucar, siguin de Barcelona, però bàsicament si són de fora de la ciutat de Barcelona encara millor, que tinguin alguna història personal que vulguin explicar. Per exemple, jo truco i dic, que no és veritat, escolta, jo m'he casat 7 vegades i tinc 7 fills de 7 persones diferents.
Va, m'interessa.
T'interessa això. És a dir, han de tenir històries que siguin, que no siguin, aviam, poden ser drames, com poden ser grans alegries, com poden ser anecdotari, com pot ser... Estem parlant d'això?
Sí, exacte. Toques tots els ventalls, es fa de molt mal acotar, perquè al final la vida és plena de matisos. Nosaltres fem servir com un eslògan intern, que és la vida fa gràcia, no? O la vida pot fer gràcia. Per tant, dèiem, l'última a reunió, mira, saps què passa? Perquè clar, nosaltres també estem aprenent, no? Què envia la gent i com són la gent i tal. Estem dient, l'únic toc que necessitem és que siguis capaç d'enfotre-te'n una mica de tot això. Saps? O sigui, que pot ser el drama més gran del món, però tu has fet una teràpia personal, has fet un resum de la teva vida, que és, mira, jo ara me'n puc enfotre, però jo em va passar tal cosa. I tens gràcia. Això també, Jordi, m'està reconnectant amb coses molt xules, que, bueno, si vols un dia et fotré el rotllo més llarg, però que és reivindicar una cosa que s'ha quedat una miqueta així com cursi, que és la conya catalana, saps?
Sí.
Saps que això ho deien molts nostres pares, no? Que hi ha una conya, aquest tio és de la conya, no?
Sí.
I jo mateix li vaig agafar maniota fa molts anys, no? Quan començava l'humor i tenia aquella arrogància, i dius, bueno, jo faig humor, no faig conya, saps? I no, la conya és molt més important del que creiem. La conya és un traç molt, molt català, de la, pràcticament antropològic, no? D'aquesta gent que sempre té la retranca gallega, que en diuen, però nosaltres tenim la conya. I l'anem a explorar una mica, l'anem a fer servir, anem a jugar amb tot això. I després és un gran programa sobre el costumbrisme, que tampoc em fa vergonya reconèixer-ho, perquè els còmics sempre diem internament, bueno, jo ara vaig escriure unes tesis humorístiques, saps? El costumbrisme, bueno, sempre hi és, no? Però intentem evitar el costumbrisme. I no, no, no. El costumbrisme és molt important. Explicar com estàs amb la teva dona i fer-ho amb conya, i això és la vida, no? I llavors, bueno, després de molts anys de fer moltes coses, dic, va, me'n vaig cap a aquests territoris, no? Conya, gent, perquè també crec que la gent està en el centre, almenys dels meus interessos, després de tantíssimes entrevistes, que igual et passa a tu, però no m'ho diràs, amb carinyo, eh? Però sí, hem parlat amb tanta gent, sí, saps? Amb tantíssima gent, Jordi, amb tants anys, que de sobte estàs fent un cafè, s'asseu un tio al teu costat i diu, escolta'm, l'altre ja estava a Corbera d'Ebre, i esteu gravant aquí unes coses, sí, ojo amb la conya, que jo jo vaig defensar Corbera d'Ebre dalt, un avi. Hòstia, es para el món, diu, com? Sí, home, sí, jo vaig ser dels que va fer la resistència, ens van destruir el poble de Corbera d'Ell, no sé què, el tio tenia cunyeta, xula, no? I vaig dir, quin pedazo d'història, no? Vull dir, bueno, no és més important que l'artista que ve a promocionar...
Sí. Però és
evident... Devem molt, eh?
Però és que hi ha una cosa que és molt important, que és que hi ha molta gent que té moltes històries al darrere, que algunes són alegres, sí, altres són tristes, i algunes que no li donen importància, sí, i que segurament la té. I suposo que en aquest programa, al marge d'això, hi ha un element que per l'Andreu Buenafuente no és desconegut, però que sí que serà més misteriós per fer-lo, que és el de la improvisació.
Sí. No, i la gent també, a mi m'agrada molt la gent xerrar. No he fet tant gent, eh? Em marco una miqueta de repte aquí, Jordi? Perquè lo fàcil, bueno, fàcil, no hi ha res fàcil, és dir, bueno, avui ve Florito de tal, que té un llibre, que té un disco, vinga, ho preparem, un tema polític, tema social. Ara, ve la gent pelada, tenen una veritat, tenen una potència, que tal. Jo la improvisació crec que ens permetrà, a mi em permetrà arribar una mica més aviat a la conya, no? Perquè jo em poso allà i intentaré evitar èpica, jo què sé, pornografia emocional, no? Igual ve un tio on diu, jo sé fer això, i jo li dic, mira, perdona, jo no sabia que venies, ja ho saps, no m'agrada molt. No m'agrada molt. Llavors, jo crec que això és un punt de normalitat. Alberto diu, ets el millor faltant amb carinyo a la gent. Dic, no, cuidao. Faltar no és... és jugar amb ells. Tu ja veus si l'altre vol jugar. Jo sóc supercurós, no m'agrada faltar. Però és veritat que quan et poses el traje de còmic, tots juguem en fotre's en una mica. I per aquí van els trets molt obert, en fase de preparació, en plenes vacances i una hora de calor, que jo dic, mare de Déu.
Escolta'm, la gent que s'estigui escoltant i que vulgui dir, hòstia, jo tinc una història per explicar, o mira, tinc aquesta conya per explicar i tal, què han de fer, Andreu?
Sí, ja de seguida a la web de TV3.cat ho veus, hi ha un telèfon de WhatsApp.
Perfecte.
Sí, això sortirà per la nova aplicació. Sí, hi ha maneres de contactar molt ràpides. L'equip treballa tot el juliol i pràcticament tot l'agost.
Perquè quan estrenes?
Ens pillat a les vacances. Doncs estrenem, hi ha una mica de lío, estrenem primer a la plataforma nova que treurà TV3,
sí,
saps? Que treu una plataforma, jo vaig de plataforma en plataforma, no? Una cosa... bueno, i després crec que cap a l'octubre hi ha les emissions a la tele convencional, però tot està canviant i ens pilla entre tren i tren, no? Que a mi ja m'agrada, crec que els temps són ara això, i tant de bo li vagi bé TV3 amb aquest pas endavant de plataforma gratuïta de continguts, que és el que toca, no?
Continuaràs fent ràdio...
Tu com estàs? Com estàs tu?
Bueno, si no entrem en detalls, bé,
Home, pel gust de saludar també.
Sí, igualment. Escolta'm una cosa, Andreu, quan estrenis, vine'm a veure, eh? Vine, passa per aquí.
Sí, em farà molta gràcia, et faré un resum de tot.
T'estic molt agraït perquè crec que les promocions són per vendre producte, però aquesta era una trucada per fabricar producte i em semblava que podia ser interessant.
I ja saps, Andreu, si t'ajudem a fabricar el producte, encara estarem més contents que de presentar-lo, que també estarem contents de veure't per aquí.
No ho dubti, no ho dubti. I no oblideu posar bastantes espelmes per les properes eleccions, vale? I pujar a Montserrat si teniu tirada. Bueno, qualsevol cosa pot ajudar.
Serà benvingut, efectivament. Un petó a la Sílvia i a la Joana. Andreu, que vagi bé.
Gràcies, guapo. Adéu a tots.
Reconcentrat.
Reconcentrat. Sí.
I avui, últim Codi 60 de la temporada de l'Anna Ponsí. Anna, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda a tots.
Sí, has entrat dient de comiats, eh? Anem allò un darrere l'altre, eh?
De la temporada i de la vida i de la història.
Vagin passant. Home, de la vida no.
Del Codi 60 potser sí, no? Ja està.
Sí, el Codi 60. Haurem acabat aquesta secció que ha fet l'Anna Ponsí, que ens ha fet molta il·lusió aquesta temporada. I avui vol acabar d'una manera especial. Ja ho sabeu, aquesta secció, Codi 60, ho expliquem sempre, ho recordem sempre, amb l'argot dels Mossos d'Esquadra, vol dir persona morta. Què ha fet l'Anna? Doncs fer obituaris anònims de persones que havien mort de manera inesperada. Avui has triat acabar d'una manera que fa uns anys també ens va suggerir exigir Àngel Casas. I he pensat, mira Àngel Casas i Anna Ponsí, o sigui, com dos periodistes d'aquells de raça, cadascú amb el seu estil, han tingut el mateix ull periodístic, pràcticament. I com acabarem, això?
Doncs ho farem amb música, que amb la ràdio sempre és molt agradable escoltar-la, amb les cançons que sonen als funerals. I no volem que això sigui un funeral, evidentment, però sí que és bonic potser deixar dit quina cançó t'agradaria el dia que sigui el teu últim adéu, no? Nosaltres ho farem a través d'en Josep Fadó. Ell és tenor, és actor, és fill de Mataró, aficionat a la música, al teatre des de petit, apassionat per la lírica. No t'ho perdis, eh? Va començar treballant al banc i ho va acabar deixant fa 25 anys per dedicar-se, doncs, això, plenament a la música. Té clar que el més important és transmetre emocions i els funerals són un bon espai per fer-ho. L'any 2011, un altre músic, en Xavier Martín, pianista, el va anar a buscar perquè l'ajudés a tirar endavant una empresa que es diu Música per Cerimònia, el Par Amics, que ofereix oradors i interpretacions musicals en els enterraments. Ho fa de la mà dels tanatoris d'Àltima, la Ronda de Dalt de Barcelona i en molts altres municipis de l'àrea metropolitana.
Això hi ha uns comercials que de la pròpia empresa, que són els que tracten amb la família, i una de les parts és la part, doncs, de la cerimònia concretament, i allà és on pacten amb la família què voldran de cerimònia, si una laica en català, una laica en castellà, etc, i la música que voldran durant la cerimònia. I aquesta comanda, per dir-ho, és la que nosaltres ens trobem per descarregar i veure exactament quina serà la feina.
En els funerals posen sempre una base amb tres instruments, el piano, el principal, un violí o una flauta travessera i un violoncel. També tenen cantants, tant de música clàssica com moderna, i un músic que fa els arranjaments si els demanen una peça que no és en el seu ampli repertori. Tenen poc temps per preparar-ho i per això disposen d'una bossa de treballadors amb uns 25 músics o oradors per tenir algú sempre a punt.
Estem parlant de timings de 24 a 48 hores, eh? A partir d'aquí es veu que és el que nosaltres ens refereix, si tenim que posar un orador, si tenim que posar dos, tres músics, quatre, els que siguin, i els temes que demana la família. Organitzem això, contactem amb l'orador que considerem que ha de fer aquesta cerimònia, i per altra banda contactem amb els músics que hauran d'interpretar els temes musicals aquell dia, o si serà l'endemà o com a molt al cap de 48 hores.
El tanatori sempre ofereix diferents tipus de rituals. Cada cop, ho hem explicat també en algun de Codi 60, cada cop hi ha més funerals laics. Els preus, una mica per si tu vols contractar músics en el funeral, van en funció del nombre d'intèrprets. És a dir, entre 220 euros, en el cas que sigui un sol intèrpret, fins als 500, quan ja són 3. Els oradors poden costar uns 300 euros i tenen un paper molt important, perquè al final són els mestres de cerimònia i guien els músics, que solen interpretar sempre unes 3 peces.
Estem parlant de gent que té experiència, gent que són actors, i que en aquest sentit, vull dir, no cal que els hi donguis algunes pautes, però vull dir, poden, diguem-ne, tenir una mica la llibertat de poder-ho fer una mica a la seva manera. Es pot complementar amb algun poema referit a la mort, Miquel Martí Pol, o amb algun text relacionat amb temes d'aquest tipus, i llavors ja s'arriba a la conclusió final, es despedeix, s'interpreta un tercer tema musical, normalment s'interpreten tres, a vegades quatre, rares vegades, però normalment tres, ja amb la sortida del teatre.
I la clau, explica en Josep Fadó, és trencar la formalitat.
Només el fet de sortir de darrere el faristol i posar-te a davant de la gent i de memòria explicar-los una història, això no té preu. Val? I això també, això es transmet emocions també. Per tant, com que cada orador té pautades les seves coses, el seu estil, sap perfectament, i són actors, posar-se en la pell d'aquesta gent. Esclar, si és molt fàcil posar-te darrere un faristol i anar llegint. Però sortir d'aquí i sortir d'aquesta àrea de confort i posar-te davant de la gent és molt important també.
Abans, però, s'han de preparar el que diran, ho fan parlant directament amb els familiars per conèixer de primera mà, doncs això, les passions, aficions, somnis, una mica el que fem aquí també amb el Codi 60.
A mi sempre m'agrada descriure i em sento molt realitzat quan faig aquestes coses. Arribes a tenir un text model de just de temps, de timing, i just sabent que hi ha músiques i tal, que no és ni llarg ni curt, i que tu dintre d'aquest global et pots desenvolupar perfectament, i depèn del dia pots agafar una cosa d'aquí, una cosa d'allà, no? I això ho aconsegueixes quan has fet moltes vegades aquesta feina.
El que fan després és corregir aquest text, l'enquadernen i el donen a la família com a record. Aquesta empresa, Música per Cerimònia, porten més de 30.000 funerals des de l'any 2011. A Barcelona fan uns 7 rituals cada dia de mitjana. La funerària els marca un temps molt estricte, ha de durar entre 25 i 30 minuts, i jo no sé si t'ha passat mai, Albert o Maria, que vas a un funeral i tens molta por de que el capellà o qui estigui parlant s'equivoqui amb el nom del finat.
I tant, que ha passat.
Això és el pitjor que et pot passar. Sí. A vegades nosaltres considerem que un orador amb un dia de feina com a màxim només hauria de fer dos o excepcionalment tres cerimònies.
Però Josep Fadó té clar quan la feina està ben feta.
Nosaltres el que també intentem és transmetre aquestes emocions, i ho veiem i ho aconseguim quan veiem la família si ha quedat satisfeta o si durant la cerimònia realment ha arribat a l'emoció, no? Això és un com algodón que nunca enganya, no? Doncs és això, no? Una mica el transmetre emoció.
Va, parlaves de música al principi. Quina seria la playlist o els hits, si em permets dir-ho així, dels funerals, les cançons més demanades per aquestes cerimònies?
Mira, en Josep té clar que tots tenim la nostra cançó. Ell, de fet, li vaig fer aquesta pregunta i va quedar una mica parat perquè va dir: ostres, jo mai he dit quines són les peces que voldré el dia del meu funeral, però està convençut que la gent que l'estima, que la gent que té a prop, la saben.
No m'ho he plantejat, però estic segur que... No sé si m'ho plantejaria, mira, no sé, però estic segur que els que quedessin sabrien perfectament quines serien les meves músiques preferides, eh? No tinc dubte. Un tema, com a mínim, ha de ser de Queen. Perquè, com et deia abans, jo com que estic obert a tot, des de sempre he sigut un fan de Queen, i un dels temes hauria de ser un tema de Queen, del Freddie Mercury, això està clar. Un altre tema hauria de ser un tema relacionat amb la meva feina, amb el tema de l'òpera i de la lírica. I el tercer, potser m'ho hauria de pensar.
Albert, de la playlist, hi ha 5 cançons que capçalen la llista del que més es demana i el que més s'interpreta als funerals. Oh, L'Ave Maria de Schubert és el que més es demana, seguit d'aquest. El famós adagio del Binoni, que segur que heu anat a algun funeral i l'heu pogut escoltar, o com ara aquest.
Algú que diu que això és una Nadala, que no cal que soni en un funeral, però vaja, si t'agrada, encara que el seu origen sigui una cançó de Nadal, no passa res perquè soni en els minuts de silenci al Camp Nou, per exemple, o moltes cerimònies, també.
I ara us vull demanar una cosa. No teníeu la sensació d'estar en un funeral mentre escolteu aquestes peces?
Sí,
és una passada,
sí,
com la música transporta els llocs. Una altra de les peces molt demanades i que no podia faltar és Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
El Mediterráneo de Serrat. I finalment hi ha un altre hit dels funerals, ens explicava en Josep Fedor, però mira, jo us podria dir que també dels karaokes en vida.
Al partir un beso y una flor.
La primera constatació és que cada vegada hi ha més música als funerals comparat amb fa uns anys, i cada vegada la música és més diversa, s'amplia una mica, no cal que sigui, encara que continuï sent la més demanada, l'Ave Maria de Schubert o el Cant dels Ocells, no? Cada vegada va més en funció dels gustos de la persona que es mor, no?
Sí, hi ha peces diferents, com per exemple aquests dos himnes. De vegades també l'himne de l'Espanyol, o els demanen boleros, el Virulai o la Salve Rociera.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, mil coses. Temes de pel·lícules. I a vegades, com et deia, trobes les partitures, a vegades no, i llavors tenim en Jordi, que és el que ens fa els arranjaments quan no trobem les partitures, però pensa que te'n faries creus de les coses més inverossímils que es poden arribar a demanar, eh?
En Josep, com deia, és tenor professional, la feina li agrada molt, diu que li ha canviat la percepció sobre l'amor. Durant la pandèmia va tenir molta feina, tot i les restriccions, acabàvem fent fins a 4 funerals cada dia amb un altre company. I li agrada quan les famílies s'emocionen amb la música i al final de tot li agraeixen. Ell va perdre la mare fa 22 anys i el pare l'any 2013.
Sé el que és, sé el que es passa i sóc molt conscient, i fins i tot et diria que m'agrada molt fer aquesta feina. Dóna moltes satisfaccions. Encara que la gent es pensi que dóna moltes, moltes satisfaccions, perquè sempre són més, o sempre pesen més, l'agraïment de la família a la feina que has fet, que no pas puntualment algú que, jo què sé, que no estigui content, que és esporàdic.
I no sé si heu trobat a faltar una peça musical quan repassàvem aquesta llista, però n'hi ha una de molt emotiva i popular que no hem sentit.
La que més m'emociona, no ho sé, però la que més em ve de gust fer quan la família demana és el Nessun Dorma. Perquè l'he cantat molts cops, perquè per la meva feina l'he feta i tot, i sé que la gent aquesta això del Nessun Dorma, de fet, ho va popularitzar molt els tres tenors, amb en Pavarotti, en Carrera i en Domingo, i la gent ho demana, perquè a vegades fins i tot ens diuen no, ho demà el Nessun Dorma d'en Pavarotti. No, no és d'en Pavarotti, és d'en Puccini, però és igual, nosaltres ja ho entenem, eh? I és perquè a la gent allò li agrada, llavors et ve molt de gust fer això i transmetre, com et deia, aquestes emocions que en un funeral, doncs, la gent tingui l'ocasió de poder sentir-ho en directe, és una de les coses que potser m'agrada més a mi.
I li hem fet un atracament.
faig un tros, el tros del final, vale?
Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sol la tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. Et il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Dire buonanotte tra volatate stelle, all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
No estava
ni a
to, però
bueno, és igual. Impressionant, eh? Un és un dorm en homenatge a totes les famílies i amics que han volgut recordar qui eren els que ja no hi són en aquest Codi 60 que em vas donar el luxe i el privilegi de poder compartir aquí amb vosaltres a Islàndia, en José, la Fina, en Dani, en Pol i la Ivonne, en Josep, la Laia, en Rafel, la Maia, en Quim, l'Eusebi, en Domènec, en Michal, en Josep, en Xavi, l'Eva i en Paco.
Ai, Anna Ponsí, moltes, moltes, moltes gràcies per aquesta meravella que has fet amb aquest Codi 60 i espero que ens tornem a trobar ben aviat.
Fins aviat, moltes gràcies. Recursa.